to catch me, oh my darling, until I fall out of love. We have tried.
Avui no és la primera vegada que parlarem en el programa de com les ciutats acaben semblant-se entre elles, especialment a Europa. El comerç té molt a veure. Botigues de marques internacionals que amb la mateixa imatge corporativa obren en les avingudes comercials de totes les ciutats. En canvi, els petits establiments amb una identitat pròpia i una especialització, doncs anem observant com van desapareixent. Avui volem aproximar-nos a l'Associació de Botigues Emblemàtiques de Barcelona. Volem saber quina és la situació a la nostra ciutat i per intentar descobrir doncs, aquesta situació i per intentar fins i tot definir què és exactament una botiga històrica, doncs hem demanat al secretari de l'associació, el senyor Roig, Josep Maria Roig, que ens expliqui com van aquestes definicions. Són emblemàtiques, són històriques? Així començava la nostra conversa amb el senyor Roig.
Emblemàtics. Pot ser tothom, vull dir, pot ser molts emblemàtics. Emblemàtic també pot ser, jo que sé, el Corte Inglés és emblemàtic també per la gent. Llavors, que hi ha emblemàtic, pot ser carismàtic, pot ser històric.
Vostè li agradaria que fos històric?
Home, jo
perquè clarament estaria lligat al que representa la història de la ciutat, que de fet ja hi ha una definició com a històric, no?
Evidentment, nosaltres vam presentar-ho al Parlament, a la Llei de Comerç, i es va aprovar la definició d'històric. Llavors, nosaltres preferien que sigui més fàcil documentar les botigues com històriques, perquè això no ens ho pot treure ningú, i no com emblemàtic, perquè això és un títol subjectiu, perquè segons qui ho mira, considera més emblemàtic que un altre. Llavors, preferien que històric no ens ho treure ningú.
Botigues que siguin aproximadament que tinguin un segle.
Sí, això és el que vam posar, i que tinguin incidència dintre de l'entorn, la ciutat, etc.
I que la seva venda, el seu producte, la seva elaboració sigui singular, que tingui un valor afegit al que podria ser el mateix producte de qualsevol altra botiga, no?
Bueno, nosaltres, per exemple, nosaltres els clients que tenim, quan venen per dir alguna cosa gent de fora, què ens demanen? Lo de casa, el que fem nosaltres tota la vida, perquè per menjar-se una cosa o beure o comprar alguna cosa que tenen a casa seva o a l'aeroport, pues no té cap gràcia. Llavors la gent vol el més singular, no?
Què és el més singular de la colmena?
Home, nosaltres en general, el més antic que tenim són els caramels, que els caramels que fem manuals, vull dir, estem fent igual que si agafes agafes qualsevol llibret del segle XVII, fem exactament igual. Són els més antics d'Espanya, artesanalment, i costen de fer perquè s'ha fet
caramel de moltes coses variades, perquè hi ha caramels de maduixa, de taronja, de menta, els habituals, sí. Però també hi ha caramels de romaní, de mel, de moltes coses.
Sí, d'espígol, de malví, de farigola. Evidentment, tenim 18 classes de caramels. Es fa com tal qual diu el que diu els formularis antics, vull dir, això és més aigua, sucre i l'extracte de la planta, l'extracte, perquè s'ha fet tota la vida així.
Bé, l'elaboració d'aquests caramels i de la pastisseria que fan a la colmena, doncs estaria dins d'aquesta denominació que nosaltres avui intentem descriure com a establiments històrics, com a establiments que tenen singularitats. Quants n'hi ha a Barcelona? Quants considera vostè que hi poden haver a Barcelona que encaixin dintre d'aquesta denominació?
Bé, jo suposo que ja no ho sé, perquè ja m'han desmarcat amb aquesta classificació que ha fet l'Ajuntament sense cap mena de control, i jo s'hauria de filar prim, però suposo que siguin 6 centenaris i seran entre 40 i 50.
Només?
Home, se'n va bastant, perquè escolta, sí? Si vas al resto del món vaig assistir. Vaig anar al Congrés de Centres Històrics d'Espanya, que em van invitar a València,
sí.
I realment quedaven bocabadats que nosaltres tinguéssim tantes botigues centenàries. Jo crec que és un actiu per la ciutat i per Catalunya conservar aquests establiments.
I com es conserven?
Home,
com s'han de conservar? Perquè arriba un moment que es pot donar el cas que la persona que porta l'establiment o que és la propietària de l'establiment s'hagi de jubilar, que no tingui descendència o que la descendència es dediqui a una altra cosa i no vulgui continuar. Com ho gestionem, això?
Bé, aquí hi ha l'única realitat és que si és rentable ho agafarà un altre per continuar. Una altra cosa que sigui només familiar i conserven per tradició i estan esperant jubilar-se, però clar, si no és rentable no hi ha res a fer.
Però si és rentable, ens podem trobar que el pròxim propietari no vulgui seguir la línia que seguia l'anterior, en quant a l'elaboració, en quant a que sigui un establiment rendible, però que el propietari digui, doncs jo deixo d'elaborar caramels amb pinyons, per exemple, no? Que llavors ja seria, doncs, ja una mica una estafa, no?
Sí, és que ja no té sentit res, vull dir, ja és com allò de dir, bueno, pues apaga i vamos, perquè si realment és una cosa rentable, perquè la vols canviar, vull dir, perquè el que ve per fer una cosa nova i estavellar-se, pues no ho sé, pot agafar una sola botiga, no cal que agafi una botiga que estigui emblemàtica. El que sí que és cert, per exemple, que per exemple a París, al seu moment, grans marques agafaven botigues antigues perquè tenien una solvència, perquè es tenien de cara al públic, donava més categoria, i les posaven altres coses. En aquest cas, vull dir, aquí a Barcelona, primer, que no hi ha botigues grans, són botigues petites la majoria, per segons quines vendes d'alguna marca no els hi serveix, i aquest és el que ens salva, que siguin petits establiments.
Per exemple, una botiga d'espelmes, senyor Roig, que en sabem que hi ha dos o tres que podrien estar dintre d'aquesta classificació d'establiments històrics, és un negoci rendible avui dia?
Home, el que passa que d'haver-n'hi moltes, a quedar-ne poquetes, el que vol una espelma té que anar als llocs aquests. Vull dir, ara, home, problema està que espelmes estan més a les esglésies. Val? Ara bategen poca gent. O sigui, Pasqual, ja, si bateig, no Pasqual. Es ven poc, es ven encara, perquè encara segueixen batejant la
gent. Han intentat, jo crec, d'alguna manera, elaborant espelmes amb formes diferents i de disseny, que suposo que intenten subsistir per aquí, no?
Imagino. Sí, no, a veure, i allò que posa aquelles llànties que posen les taules als restaurants, i alguna cosa més, i si són de decoració, més que res. Però clar, això també era el moment que és més decoració i regals de Nadal. Durant l'any s'han de valdre també, és evident que si estan ben situats, com el cas del Sobirà, que passa els estrangers per la porta, entra allà a fer-se fotos, a tant comprar alguna tonteria, alguna espelma aromàtica, però bueno, s'han de mantenir. Però el problema està que, clar, no el problema, l'avantatge que tenen és que, clar, van quedant poquets. Llavors, el que vol algú té que anar per a aquests.
Clar, que en poc en fan. Nosaltres, a veure, partim de la base, senyor Roig, que aquests establiments emblemàtics entenem que no s'haurien de perdre mai.
Bé, això és el pensament de la nostra època, de les que tenim una edat.
Aquí
és el tema.
Això seria
la nostàlgia.
Això seria que no s'hauria de perdre, però què passa? Que la gent jove ja no ho valora igual, vol dir?
Home, la gent jove sí i no, m'entens? Vull dir, no s'hi fixa tant. Nosaltres, perquè ens aporta uns records, vull dir, havies passat amb els avis i t'he explicat, potser passes amb els nets i també els hi expliques, però clar, cada vegada la gent està més dispersada, vull dir, no hi ha aquesta vida familiar que portàvem antigament, no? Llavors, evidentment, si allò que diuen que estem nadie amargo un dulce, vull dir, si no és el cas nostre, vull dir, els agrada els merengues, els agrada el torró, els agrada els carmels, m'entens? Llavors, evidentment, que els joves també els hi pot agradar, amb un altre estil, m'entens? Perquè nosaltres fa anys que els carmels de la casa ens va deixar a la venda, perquè clar, són carmelos grossos, tot de sucre, es va agafar la història aquesta de deixar menjar sucre a la gent, es va pressionar una mica, però tot i així, segueixen venint a comprar, vull dir que no, evidentment no fem els que feien fa 50 anys, que era la venda de la casa, però seguim fent cada dia.
Ens hem d'entristir per pensar la situació de les botigues històriques, hem de pensar que si realment els negocis no continuen, doncs potser tampoc no passarà res i no cal lamentar-se, no sé, és que no sé a quin punt ens hem de posicionar. Jo el meu el tinc molt clar, sí. Però no sé en general.
Sí, sí, bé, evidentment ja el meu també, vull dir, el que passa que això és paisatge urbà.
Bé, doncs esperem, senyor Roig, que els pròxims anys veiem que això va evolucionant i que la preservació d'aquestes 40-50 botigues, moltes d'elles farmàcies,
Hi ha bastantes farmàcies.
Que són molt boniques.
Home, és que el producte... El que passa que també necessitem més espai per més productes i, clar, tenen espais i també estanteries. Si no el tenen, si hi ha alguna estanteria antiga...
Bueno,
també...
Que després hi ha aquestes farmàcies ara robotitzades que cliques amb un ordinador el nom de la pastilla que vols i te la porta un braç mecànic, no?
Bueno, si clar, passa d'allà...
Això és inviable en una farmàcia d'aquestes de fusta.
Si t'obre la boca i te la posa dita, també.
Bastant inviable. Senyor Roig, gràcies per visitar-nos. Seguirem parlant de les botigues emblemàtiques i seguirem defensant emblemàtiques històriques i seguirem defensant que continuïn endavant i que no es deixin perdre perquè formen part del paisatge de la ciutat i que, per tant, seria una pena perdre-les, perquè al final, com deia al començament, totes les ciutats cada vegada s'assemblen més les unes a les altres.
Estupendo.
I això té poca gràcia, per
ni
ser
una,
exactes.
Ni una.
Gràcies, senyor Roig. Fins una
altra.
Gràcies a
vosaltres.
Adéu.